I ara des d'Antena Caro anem a parlar d'una iniciativa solidària i esportiva, perquè tenim un veí de Roquetes, de 29 anys d'edat, que vol fer la volta al món en bicicleta i en tenda de campanya. Es tracta de Pau Hidalgo, que iniciarà aquest repte el proper dia 1 de gener del 2025. Hola, què tal? Molt bon dia, Pau.
Bon dia, què tal?
I també ens acompanya la Sònia Andrade, que és la regidora de Turisme i Esports de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Entonces, dos, anem a parlar d'aquesta iniciativa d'aquest jove veí de Roquetes, Pau Hidalgo, que amb 29 anys doncs, ha tingut la idea de pegar la volta al món en bicicleta i, a més, en la seva bici i en tenda de campanya. Pau, explica'ns com t'ha vingut aquesta inspiració. Per què aquesta aventura?
Ja feia anys que volia fer la volta al món. No sabia molt bé com, si en motos, si en cotxes, si en furgo, en què fer-ho. Sabia que, per exemple, en avió no, perquè al final és molt fàcil fer la volta al món en avió, la faig en un dia o dos, no costa molt més. I vaig descobrir, o vaig pensar, que la bici era la millor opció per una simple raó de logística, que la pots pujar a barcos, la pots pujar a avions i la pots fer tu mateix, que en canvi en moto, cotxe, també és bastant limitat a l'hora d'anar a continents una mica més junts, no? Com seria Austràlia o com seria Sud-amèrica, que sí o sí has de passar oceans, con lo qual el vehicle l'has de fer algo.
I suposo perquè t'agrada la bicicleta i perquè estàs preparat, no?, per anar amb bici, perquè això deuen ser molts de quilòmetres, no?
Creu-me que és més pel viatge que per la bicicleta. Ja porto molts anys viatjant per molts llocs així, que sempre l'excusa ha sigut anar a veure llocs selvàtics o llocs de natura i tal, i la bicicleta me dona aquesta opció, és a dir, és més una eina que per esport. Sí que, òbviament, me preparo i m'entreno molt per anar a això, però no és tant per l'oci a la bicicleta, sinó més per l'oci al viatge.
Suposo que deu ser una bicicleta ja preparada, o no deu ser una bici normal i corrent, no? O sí?
Creu-me que per a este viatge sí que serà una bici com Déu mana. Les anteriors era una bici que tenia des dels 16 anys, que està pensada per a fer saltos i fer coses així, que simplement a força de voluntat me l'emportava i a pedalejar.
I, naturalment, aquest projecte, aquesta aventura, no la fa sol, bueno, la fa sol, però a més la fa en col·laboració amb el projecte EMA, que és una iniciativa de la Fundació Doctor Ferran per a la recerca de càncer de mama, que està impulsada pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre de l'Institut Català de la Salut. Per què, conjuntament, aquesta aventura amb el projecte EMA?
Perquè, al final, el fer esta aventura era... Al principi ho veia com un acte una mica més egoista, no? Perquè era per puro plaer de viure aquesta aventura on familiars i amics patiria una miqueta pel meu benestar, per la meva seguretat. Llavors volia trobar una vessant més solidària en què aquest esforç hagués repercutit en alguna cosa. I el projecte EMA m'encaixava perfectament per dos motius. Ma mare és infermera de l'Hospital de Dia, on fan tots els tractaments d'oncologia. Llavors, tot el que és el patiment d'aquest tipus d'infermetatge és una cosa que a casa se parla bastant o i que hi ha bastanta... no sé com dir-ho, bastanta sensibilitat. Llavors, junt a això, i que és una investigació que es fa a les Terres de l'Ebre, que això el que fa és que a molta gent de la meva generació, de la meva quinta o dos, tres anys amunt o tres anys a baix, gent molt qualificada que s'entén que anar a viure fora del territori, que s'entén que anar a Barcelona, s'entén que anar a València, a Madrid, a altres llocs, per a gent que està molt qualificada, és una pena, perquè l'estil de vida els agrada aquí, però el nivell de feina que tenen doncs no el podrien trobar. Llavors, aquest tipus d'accions ajuden a que gent molt qualificada tingui feina aquí al territori, a part de fer una molt bona acció com és investigar la cura per a una enfermedad com és el càncer de mama.
Una aventura, com diem, solidària, això vol dir que es fa per a recaptar diners, no?
Exacte.
Com se recaptaran?
La intenció és en diferents vies, tant a nivell d'empreses com a nivell de particulars. A nivell d'empreses s'ha de buscar col·laboracions, en algunes que podem crear contingut conjuntament, com serien a partir d'accions que són bastant naturals, per així dir-ho, com seria de productes o el que sigui, donar-los visibilitat a xarxes socials a canvi d'un donatiu al projecte EMA, i d'altres que també de particulars, si volen fer donatius en concret, que es podran fer, també d'algunes accions de vendre d'alguns merchandising també enfocat en això per a recaptar diners per a l'acció, i tot això, la intenció és anar fent un sumatori fins a arribar a un euro per cada quilòmetre, que serien els... Bueno, seran més quilòmetres que euros, crec, perquè l'objectiu són 25.000 euros i de quilòmetres seran bastant més que de 25.000.
Tens calculats quants quilòmetres poden arribar a ser?
El càlcul inicial eren uns 25.500, jo crec que acabaran sent 27, 28, perquè al final te vas desviant, te vas perdent, vas sumant gota a gota, això.
I quan un roquetero té la intenció de fer aquesta aventura, de recórrer el món amb bicicleta i amb la seva tenda de campanya i arribar a l'Ajuntament, s'entrevista amb la regidora d'Esports i Turisme, la Sònia Andrade, i Sònia, quan arriba este roquetero amb aquesta idea, t'entren ganes d'anar amb bicicleta?
En tinc ganes d'anar amb bicicleta, no. El que ja subo, de pensar els quilòmetres. Bé, quan va arribar la proposta va arribar també els del projecte Emma, que ja teníem relació perquè havíem col·laborat, l'Ajuntament de Roquetes ja havia col·laborat en ells, i bé, quan va explicar els 25.000 quilòmetres se m'han quedat gravats. Ara diu que són més. No ho sé.
La xifra rodona, que és més fàcil.
Va pujant. Vull dir que sí, va arribar la proposta i des de l'Ajuntament pues, bueno, vaig parlar amb el consistori, amb l'equip de govern, amb els companys, i vaig pensar que l'Ajuntament en si no podia col·laborar donant-li diners, però donant la seva visibilitat, no?, en la comunicació, properament, com en una jornada que farem de cicloturisme, també tindre el seu espai per a poder promocionar o parlar o donar a conèixer este repte que fa. I vam decidir també pues, bueno, incorporar la samarreta que ella portava, que ja tenia un prototip de samarreta que és impressionant, molt guapa, la veritat que tothom se la compri, pues, ficar el logo de turisme, ja que serà un abanderat que portarà el logo de turisme i el patrocinarà, no?, la ciutat de Roquetes per tot el món, que millor que està abanderat. Un xic guapo, majo, esportista, en una conscienciació social impressionant. Vull dir, que millor que porti l'abanderat del logo de turisme per tot el món.
I portat a l'extrem, lo de Roquetes Baixa, Roquetes Vinga.
Això és impressionant.
És el que més ganes tinc. Sí,
explica'ns sí, una mica el disseny d'aquesta samarreta, després tindrem l'oportunitat de fer una fotografia, ara el tenim aquí damunt de la taula del locutori, i es veu com un astronauta damunt d'una bicicleta i unes lletres que fica, allà va Roquetero.
Sí, això ve una miqueta, això també és per deformació professional, al final dedicar-me al màrqueting, t'agrada les coses anar a empaquetar-les una cosa, i una cosa que em feia molt il·lusió a mi mateix era fer-me el meu propi uniforme, el meu propi equipació, no?, per a este viatge. Llavors, pensant bastant, tema, ja veureu a l'altre costat, que és supercolorido, perquè sóc una persona bastant alegre, crec que els colors volia que transmitessin aquesta alegria.
Ensenya la samarreta, així els nostres oients, quan vegin l'entrevista a través del canal de YouTube, també podran veure. Aquesta és la part de davant, explica una mica com és.
Mira, la part de davant era més que res enfocat a això que et deia, els colors, saps? Que no sigui molt cargat, sinó que sigui algo vistós, alegre, no? Perquè al final també quan estàs fent algo així que et transmetis energia.
Croc, lila, talonja, blau.
Exacte, i aquí anirà el logo de turisme de Roquetes. Aquí hi ha una petita tonterieta que me fa molta gràcia a mi, que és lo de Roquetes Baixo, de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo, que és el detallet de la màniga. I per últim, que sigui la part de detrás, que aquí és com un joc una miqueta de paraules, no?, perquè al final el joc és amb Rocketman, però tachat com el man, i és roquetero, que és millor que un astronauta, no un roquetero. I lo de l'astronauta havia lligat una miqueta perquè al final per a mi l'astronauta és com l'últim viatge que hi ha, no? És a dir, ja és l'última capa que podem viatjar, que és l'astronauta. Llavors vaig voler lligar tot això, que era pues, l'astronauta, bicicleta i aquestes colors així vius, i la part de roquetero, i me va anar tot perfecte per enllaçar-ho.
I aquesta sí, no, d'una altra manera per a recaptar fons, venda de samarretes?
Exacte, estan en col·laboració en Turisme de Roquetes, és el que ens ajudaran a fer samarretes per a poder ficar a la venda i recaptar fons per al projecte EMA.
I aquesta aventura, suposo que també ja tens, a banda de quantificat els quilòmetres, també la quantitat econòmica que pot arribar-te a suposar fer aquesta aventura?
Clar, aquí calcular una miqueta tant a nivell de menjar, de dormir, de visats, de vols que hi ha, de permís, perquè al final hi ha oceans, hi ha mars, hi ha franges que sí o sí les tinc que saltar en avió, i altres despeses. El càlcul inicial, ja ficant un 10%, 10-15% de marge en algunes de les parts, són 6.500 que tinc calculats. Jo sé que aquí hi haurà molta més desviació per X raons, amb la qual cosa calculo que hi haurà
més quilòmetres, més diners.
Li passarà com els quilòmetres, tot anirà.
Exactament, perquè al final també jo aquí calculava pues, el dormir en molts de llocs la meva intenció és dormir el màxim possible en tenda de campanya, però per X raons hi haurà vegades que per seguretat doncs de la fauna de la zona o per de la gent o el que sigui, em tocarà dormir en un establiment normal o també perquè al final hi haurà vegades que doncs, me sentaran malament coses, que estaré una mica malalt, que estaré el que sigui, doncs llavors millor dormir en un llit normal un parell de dies i recuperar-te com de humana, que no està por ahí perdido. I això, tot això, perquè no va incrementant el cost, con lo qual jo calculo que arribarà doncs, a 8.000, 8.500. Ahir ja me començaria a plantar, perquè si no ja això se'm planta de mare.
Fem xifra redona, 10.000?
No arribarà tant. 9.000 màxim.
Bueno, en principi eren 25.000 quilòmetres i ja mos has dit que la cosa serà una mica més. I tots aquests quilòmetres en quant de temps?
Si fes tal qual l'establer, que serien uns 100 quilòmetres diaris, 6 dies a la setmana i un descans, els càlculs és hasta mitjans de setembre. Sé que algun lloc me quedaré pues, per disfrutar una mica més algun dia o dies que estava malalt o el que sigui, jo calculo que hasta octubre. És a dir,
arredonint 10 mesos?
10 mesos.
I naturalment suposa que la gent que ens està escoltant li diuen vindre al cap moltes preguntes de diferents tipus, però explica'ns ara una mica el recorregut. Per on viatjaràs? Surs el dia 1 de gener del 2025 des de Roquetes?
Exacte. Començo des de Roquetes, vaig pujant per tota la costa catalana fins a arribar a França. Llavors per França seguiré fent tot el recorregut per la costa del Mediterrani i arribant fins a Itàlia. Per Itàlia baixo fins on seria el taló de la bota. I allà agafo un petit ferri a Grècia, perquè d'aquesta forma m'ahorrava molta muntanya per tota la zona de... no em surten els països, però és a dir, per l'altra banda que és molt muntanyós, i aquí podia ahorrar-me bastant d'esforç i bastants de dies, com el qual en este petit ferri, que són un parell d'hores, ja sigui això per Grècia, i d'allà salto a Turquia. Llavors, de Turquia ja salto a l'Índia en avió, perquè vull saltar els països de Mig Orient, per un parell de motius, un per seguretat, que la situació no està molt bé ara mateix, con lo qual per seguretat s'ha de saltar, i a part que tampoc em feia massa il·lusió perquè és molt desèrtic, con lo qual ha sigut molta tortura, també, és a dir, hi ha alguns països que tinc més ganes, però com estan més al nord, que són com Kirguistan i altres països, doncs, llavors ja trobaré un altre moment per anar per aquella zona.
La segona edició.
Exacte, potser no serà volta al món, però almenys serà per Àsia aventureta. Llavors, de Turquia ja salto directament a l'Índia. L'Índia, bàsicament, perquè és més fàcil a nivell logístic trobar vols estar allà, però a l'Índia estaré poc, perquè la intenció és una vegada arribar a Nova Delhi pujar directament ja cap al Nepal. Llavors seria cruzar-me tot el Nepal, per així dir-ho una miqueta, per la vall de l'Himalaya, no, òbviament no pujar, però anar per tot el que seria la vall de l'Himalaya, i d'allà me tocaria tornar a cruzar a l'Índia un trosset i anar a Bhutan, que Bhutan és dels països que més ganes tinc per una qüestió de... És un país una mica estrany, per exemple, el PIB, ells els mesuren per felicitat de la ciutadania, no és per nivells monetaris, com el qual ja diu bastant d'un país així, i a nivell de paisatges són molt pareguts als que us podeu imaginar d'Avatar, és a dir, muntanyes molt verticals, és a dir... No és molt agradable a nivell ciclista, d'alguna forma, però a nivell visual sí, així que...
I em dius que està ubicat?
És a dir, està al nord de la Índia, al nord-est de la Índia. Llavors, després d'allà, la meva intenció era una altra, però per forces majores, és a dir, la meva intenció era seguir d'allà i anar-me'n cap a Birmania o Myanmar, no sé mai en castellà quin dels dos és, cruzar i anar-me'n cap al sud-est asiàtic, però estan en guerra civil, amb la qual tenen totes les fronteres tancades. I aquí a la força me tocarà baixar a Bangladesh i agafar un avió fins a Vietnam, perquè l'altra opció que era pues, intentar, sempre vull intentar fer el més purista possible, que és anar amb bici, però el rodeo que era pujar per Xina eren quasi 4.500 quilòmetres més i un desnivell de 30.000 metres,
amb
el qual,
ja,
descartadíssim, i va ser, doncs, bueno, tocarà agafar un avionet de per mig, molt a mi pesar. Llavors, res, baixar per tot el sud-est asiàtic i després un vol a Austràlia. Ui, perdó. Austràlia cruza des de Darwin fins a Sydney, que estaria a la costa est. El més segur és que anirem més tirant pel centre, que és una mica més desèrtic, que per bordejar-ho, que és una mica més bonic, però ja sabem com és Austràlia, que hi ha una miqueta de fauna, com la qual, contra més a prop de la costa, més fauna i més perilloses a nivell de fauna, i pel centre és una miqueta més dur, però una miqueta més segur de poder dormir, acampar una mica al teu aire. No molt, però una miqueta més. Llavors d'allà ja cruzaria una altra vegada l'oceà fins a Sud-amèrica, a Santiago de Chile, i allà per Sud-amèrica pujaria per la costa oest, és a dir, seria Xile, Perú, Equador, Colòmbia, Colòmbia, la força, si o si toca fer un vol hasta el Panamà, perquè hi ha una selva que on se talla la ruta panamericana, en la qual és impossible salvar en bicicleta, potser en barques i tal, però no val la pena, perquè al final te compliques bastant a nivell de seguretat, de... bueno, de bandes que no interessen. I llavors al Panamà, que tinc moltes ganes, m'han dit que és preciosa, a Costa Rica, que he estat, per exemple, i que és molt bonica, pujo a Panamà, a Costa Rica, i agafo un altre vol fins a Mèxic, perquè em vull saltar a països del mig que estan una mica més perillosos, com serien Guatemala, i països així que a nivell de persones és més perillós que d'animals, amb la qual cosa no val la pena arriesgar-se. A Mèxic, per una zona molt concreta, llavors un altre vol per allà, l'últim vol, bueno, el penúltim, que seria anar a Florida. Llavors Florida puja per tota la costa est d'Amèrica fins a arribar a Nova York. Llavors, que això és fàcil dit, però és tan com cruzar-me Europa sencera, pràcticament. I llavors des de Nova York ja agafa el vol a la península Ibèrica, pues, allà ja se verà en el moment on t'estigui el preu més assequible, si és a Lisboa, si és a Madrid, si és a Barcelona, arribar allà, i la bicicleta està allà on aterrissa, pues, està a Roquetes i ja acaba.
M'estic imaginant el mapa mundi i una boleta roixeta anar fent el recorregut. Són molts de quilòmetres.
Són molts de quilòmetres.
Molts de dies. Mm. I t'imagino anar en bicicleta, en la tenda, motxilla, carregat. Això ho sofriran les cames?
Sí,
has fet algun altre tipus de viatge abans d'estar tan a la volta al món?
Sí, aquest any, per exemple, per a preparar-me aquesta volta al món, no era per a preparar exactament aquesta volta al món, sinó per a preparar-me una gran aventura, perquè en aquell moment, com vaig, òbviament, no era tan ambiciós com vaig començar a fer aquestes coses, però, per exemple, al maig vaig anar des de Gijón fins aquí a Roquetes.
I no vas tindre prou. Aquesta no en tenies prou?
No en tenia prou. Que això van ser, no sé si van ser 800 quilòmetres o alguna cosa així, però aquí el més dur va ser el desnivell acumulat, que van ser 9.000, perquè al final el nord d'Espanya és molt muntanyós i va ser bastant dur, la veritat, fins a arribar a Miranda d'Ebro.
Com has dit abans, pujar 9 vegades al port i baixar, no?
Bueno,
cada dia.
Sí, és perquè com si cada dia pujés al port. La diferència o la part positiva, que això no estava acumulat en 10-15 quilòmetres com tenim aquí al port, que és verticalíssim, que per entrenava molt bé, per cert, sinó que ja estaven repartits pues, en els 100 quilòmetres diaris o el que fos, que al final és... una cosa per l'altra, no? Llavors, esta primera aventura va ser més que res per a provar un primer viatge en bicicleta i jo sentir-me segur de, vale, l'he liat, trucar aquí sigue, veniu-me a buscar, per favor. Així, exacte. Ja sent segur, no? Que almenys saps que estàs a 3-4 hores de casa en vehicle per carretera, així que això sempre et dona bastanta seguretat. Però ja aprens bastantes coses a nivell de nutricional, de coses com millorar i tal, que vaig aplicar aquestes millores al segon viatge. Que el segon viatge va ser ara a l'agost, que em vaig anar fins a Dinamarca, en avió. Llavors vaig baixar a Dinamarca, Alemanya, Holanda i finalment acabar en Bèlgica. També tot en una setmana, que van ser pues, vora 1.000 quilòmetres. Este, per sort, era bastant més lleuger a nivell desnivell, només en 3.000. I aquí, per exemple, un tema que vaig millorar va ser tema d'alimentació, que l'altra vegada no vaig fer cap càrrega abans del viatge i aquesta vegada, per exemple, la setmana abans pues, ja me'n vaig anar 3 quilos de més, que al final vaig tornar en els 3 trets i en menys encara, però bueno, ja te notes bastant més fresc que els primers dies, sobretot. I també era per justament este viatge era més que res per practicar el que era volar en bicicleta. És a dir, és una cosa
a veure, com has dit això de volar en bicicleta?
No, volar en bicicleta no m'ho refereixo.
No,
és a dir, ficar la bicicleta a un vol, que mai ho havia fet, i allà també aprendre. Per exemple, vaig ficar la bicicleta i no vaig desmuntar els frenos de disco i tal, i ja, òbviament se'm va acabar una mica doblegats i vas per tota Europa, nyigonyagui, que no mola i se't fica el cervell. Exacte, i al final, vulguis o no, els frens són bastant ligats. Però, com he dit abans, estos dos viatges vaig fer una bicicleta que tenia des de 16 anys, con lo qual... li tenia molt de carinyo, però maltractar-la això una miqueta ja m'importava una miqueta menys perquè pues, bueno, mai li havia fet cap carinyo i me servia per a totes les aventures com podeu veure. I bueno, aquest aprenentatge és una cosa que he anat traient per a aquesta aventura que és més gran.
És a dir, que primer es fa un viatge de Gijón a Roquetes, 9 dies, 900 quilòmetres, després per Europa 7 dies, 1.000 quilòmetres més, i de 900 i 1.000 passem a 25.000.
Progressiu. És l'ideal, no? Sí, és l'ideal.
Parlem ara, alguna d'aquestes rutes que ens ha comentat, Sònia, la podríem afegir a la ruta turística de Roquetes? Roquetes, la
Gijón?
Índia...
o les altres, no ho sé.
Home. Roquetes, Gijón, Santiago de Compostela,
i tens un camí. Sí, mira, podíem fer alguna cosa. Quan vingui, agafarem i mirarem tot el que ha fet, el recorregut, i que ens vagi dissenyant un nou projecte per a fer turístic a
perquè suposa que per a preparar un viatge d'aquestes característiques hauràs tingut que mirar experiències, agarrar idees de gent que ha fet altres tipus de viatges, ho has consultat?
Per als dos primers, la veritat és que no. Que
sóc a bastant, que sortigui.
Exacte, bastant de error de jo crec que tinc que fer-ho així en portar-ho així. Així que no vaig fer-ho, però per este ja sí, perquè al final, pues, carències, no, que vas veient per als viatges, és, vale, algunes coses que veia que havia de millorar i no sabia molt bé com. I sí que he anat comentant, per exemple, quan vaig estar de viatge a Tanzània, allà justament vaig conèixer una parella que estaven fent una volta al món, però en avió, és a dir, anaven a escalar el Kilimanjaro, anaven a fer diferents aventures a diferents parts del món. I llavors, a estos, per exemple, els vaig preguntar també consells una miqueta de com ho han preparat a nivell d'equipatge, més que altra cosa, de, clar, perquè aquí una cosa que potser no contemplem, però m'emporto la roba per a tant l'Europa, hivern de fred aquí, després anar-me'n al Nepal, després anar-me'n al sud-est asiàtic que fa potser 30 graus de temperatura, després me'n vaig a, és a dir, passar per deserts, muntanyes, per a tot arreu. Llavors, a nivell d'equipatge és molt complicat, perquè al final és el que cap a una motxileta, no cap molt més. Llavors, vaig preguntar a este tipus de gent per este enfocat així. Després, per exemple, un altre que es diu Ramonet, que és de Catalunya, no sé massa bé si és de la Costa Brava, és de per aquí, no sé molt bé d'on és, no l'he preguntat, la veritat. Però altres tipus de logística, com per exemple a nivell de tant de GPS, perquè aquí, per exemple, vaig fer-ho tot en mòbil i tal, llavors castigava molt que anava molt apurat de bateria i al final el mòbil el que em dona seguretat, si passa alguna cosa, puc trucar, amb la qual no vull hipotecar-me a confiar-ho tot al mòbil. També a nivell de bateries, llavors he parlat en diferents per a cadascú que m'emportés la seva part, també altres gent que fa molt de contingut de bicicleta, doncs perquè m'ajuda una miqueta, no? Com ells han creat la seva comunitat per a donar visibilitat, doncs jo necessito també per a donar visibilitat al projecte EMA, doncs cadascú m'he anat preguntant allò de que em poguessin aportar informació diferent.
Perquè, naturalment, viatjaràs per un munt de països, suposo que la comunicació que serà en anglès.
Sí, majoritàriament sí, per sort tenim el saber el castellà, que és el segon idioma o el tercer més parlat, i que hi ha molta gent que almenys lo xapurrea una miqueta, però sí, principalment l'anglès.
Ens comentaves que la idea és de fer etapes de 100 quilòmetres cada dia en bicicleta, i parlem ara una mica de la preparació. Comencem pel material. Abans es comentaves que tenies ja una bicicleta ja més ben preparada que aquesta última vegada que vas utilitzar. Com és l'equipament?
Bueno, la bicicleta he triat al final una mountain bike, perquè estava entre una mountain bike o una gravel, que pràcticament la diferència, com aquell diu, és tindre suspensió delantera o no, i em vaig tirar per una mountain bike per una simple raó, perquè el carregar els braços, si no tens la suspensió, el que fa de suspensió és tu en els braços, i quan hi haurà molts de llocs si no em farà falta, que em aniria suficient una gravel, però bueno, com puc bloquejar suspensions farà el mateix efecte al final. Hi ha molts llocs que seran muntanyosos, com el que abans deia de Bhutan o el Nepal, que a nivell de bicicleta és bastant més complicat, que esta mania de lujo, que és una Orbea, que pues, quan vaig anar a buscar a Fàbregas, que la vaig comprar allà, els vaig tenir que explicar que eren el que tenia el manillar, perquè jo estava acostumbrat a tres plats, esta és monoplat, la bloqueja suspensió no ho tenia, con lo qual, perquè veiés el desfase de l'anterior bicicleta esta, que vaig tindre que fer-ho. Llavors, esta primera actualització, i després pues, me tocaran afegint cosetes, per exemple, el sillín, que vulgueu o no, el cul...
Sí, és important.
Importantíssim.
És importantíssim, perquè a part també, estos viatges, per exemple, he acabat en els dos amb ferides al cul, perquè al final es roce tot el dia allà, i a la que ja tens la ferida ja no se'n basta que no acabes el viatge, perquè tots els dies pues hi ha dies que tens rutes de 8 hores, hi ha dies que tens de 10, és a dir, he arribat a estar dies de 12 hores de pedalejar.
I això no el desanima, eh?
No, al contrari.
Ja m'estàs distret. No, llavors, claro, a la que tens tantes hores, vulguis o no, és molt de rato de roce i tal, i acabes fent ferida, i llavors, per exemple, també un sillín que Ramonet m'ha recomanat, per a ell, per exemple, viatja sense culot, i això em sembla una meravella, em sembla fantàsia, no espero arribar tant, però ojalà que sí. Con lo qual vas aprenent una miqueta, pues, el sillín, també la part de l'eje per a tema de bateria, i el que ara queda, i estic bé a nivell més logístic, és el tema dels paquets, no? Una miqueta de les motxilles que em porta. Fins ara el que portava era 100% de tras.
I el tras te refereixes a l'esquena o...?
Exacte, bueno, part d'esquena en la motxilla, que això descarto totalment perquè acabes matxacant bastant, la postura que tens tot el rato d'ombros cap avant pues, tampoc és bo i tal, així que està simplement ho trauré simplement a una petita rinyonera per aportar documentació, algo de menjar i impermeables i tal, però ho portava més que res a la roda trasera, és a dir, allà tant la tenda de campanya com tot el que estem a roba. Vull repartir una forma diferent, perquè al final també vulgues no tindre tot el pes detrás, té la tracció a vegades que si estàs molt pendent la roda davant i deixa de tocar, és a dir, és complicat, però tampoc m'ho vull carregar de més i tinc que jugar una miqueta per tema aerodinàmica, però també tema de càrrega, contra més espai tens, més càrregues, com quan tampoc interessa. Tinc allà buscar el límit entre les dues coses.
Estem parlant amb Pau Hidalgo, un roquetero, que el dia 1 de gener doncs, emprendrà aquesta aventura, la Volta al Món en bicicleta, 10 mesos, per a fer més de 25.000 quilòmetres, i ara estem coneixent una mica la preparació, l'equipament, i naturalment, si vas en bici, suposa que t'emportaràs una bomba, t'emportaràs parxes, quin equipament d'auxiliar t'emportes?
Mira, això ho tinc que... No sé si és la setmana que ve o l'altra, que tinc que parlar en Drago Baix, és que m'han ficat ara la bici a punt de tot el tema de mesures i tal, per a també evitar pues, este tipus de lesions, tant de sigui genoll o el que sigui. I en ells tinc que acabar de determinar a veure què m'aconsellen, perquè, per exemple, la cadena és una cosa que hauré de canviar cada mes, perquè una cadena de bicicleta s'ha de canviar cada 2.000 quilòmetres més o menys, amb la qual és una cosa que mensualment faré, i llavors m'he de portar les eines per poder canviar una cadena. A nivell de càmeres i tal, no tant, perquè porto les portes estabilitzades, amb la qual cosa a la que punxes se rellena en un líquid, llavors m'he de portar aquest líquid, també m'he de portar unes metges que es diu per a quan fos un forat molt gran, és com si fos llana, com aquell que diu, que ho fiques per a que aquest líquid pugui absorbir-ho i tapa aquell forat. I llavors, les eines no són molt complicades, però com aquell que diu, però m'he de portar el mínim imprescindible, perquè al final... és una cosa que pots anar a trobar per tot el món i pots anar a comprar més o que et va fent falta.
Què és el que et fa més temor que et pugui passar?
Jo trobo que és més a nivell de salut. Per exemple, una cosa que em fa i que també s'ha de preparar molt bé és a nivell gastrointestinal. És a dir, de no agafar cap cagarrina i aquestes coses, perquè al final, si has de fer esport... el tindre aquest tipus de situació el que et fa és que perds tota la força, te perds molts de líquids i això és molt perillós. I més, per exemple, és que se barregen moltes coses. Per exemple, si per l'any me passés això, després quan vas cap al Nepal i tal, que vas a molta més altura, també és molt important la hidratació i nutrició, perquè no tindré mal d'altura, que no sé fins a quina altura podré arribar, però espero poder pujar alguna coseta si faig acabo fent un trekking per allà o el que sigui. Llavors, tot això ho portes com a condemna, no? Llavors, és una cosa que, per exemple, durant les setmanes anteriors per Europa sí que m'anava preparant molt bé per atendre la flora bacteriana bé arribats a països com este, però és a nivell d'enfermetats el que més me preocupa en diferència.
Però que estem escoltant, aquí hi ha molta feina de preparació, de tindre en compte molts de supòsits, i el menú del dia quin serà?
Pues no sé, mira, la setmana que ve tinc hora en Ana Vicente, la nutricionista, perquè... clar, aquí no serà tant has de menjar això i això, sinó quin tipus de nutrients, perquè ara, per exemple, jo quan faig aquestes rutes, diàriament gasto, doncs depèn una miqueta del nivell, gasto entre 4.000 i 5.000 calories. Llavors, claro, aquestes calories tu les tens que menjar cada dia.
Les has de repostar.
Exacte. Ara, no em preocupava tant en aquests viatges que he fet, perquè al final és una setmana, doncs tu pots menjar el que sigui, que total, allò el dia següent tindràs gasolina, no? Però això durant 9 mesos no pot ser, perquè si no, potser torno amb colesterol de l'hòstia, potser torno fatal, i a nivell nutricional té que ser més complet, té que ser més millor
equilibrat,
combinat.
No? Equilibrarà una miqueta la dieta que portaràs.
Exacte, llavors en ella tinc que veure una miqueta, més que res de tema percentual, no? De dir, doncs mira, tens que intentar que el 50% d'això siguin hidrats, que el 25% sigui tal, menja aquest tipus de grasses, llavors tinc que preparar molt bé, perquè perquè m'ho pugui adaptar i on estigui menjar, doncs aquí Europa és pa.
Però també tindràs en compte en compres la matèria prima o en compraràs el menjar per a poder tindre la dieta equilibrada esta, no? Durant la ruta.
No tant, perquè al final, és a dir, tu combines una miqueta. Aquí a Europa, per exemple, que mengem molta més pasta, molt pa, per sud-est asiàtic i per Sud-amèrica, per exemple, això ho canviaré per arròs, segur. O llavors t'has d'adaptar una miqueta i allà te trobes...
Adaptant-te a que tingui la gastronomia autòctona de cada país, que és això, una miqueta, mirar els nutrients, el que tu necessitis i equilibrar-los en aquella...
Exacte, sí, perquè en molts països, sobretot de Sud-amèrica, per exemple, que utilitzen farines d'altre, però jo què sé, però... no em sortirà els panets estos que ells fan per a que es rellenen, sí. I això pues ho fan entre tipus de farines, però al final són hidrats, que és el que m'interessa, no? Pues poder fer com una fórmula, per així d'alguna forma.
Les fajites i tot això, que és amb més farina de
maïs, crec
de
que
plat, sí.
Llavors, pues, en ella treballa una miqueta la part d'això, que és, al final, la gasolina molt del dia a dia, que és interessant que estiguem ben controlat.
A banda d'aquesta gasolina que controlaràs ben bé, i els carbohidrats, les proteïnes que hauràs de consumir, alguna gastronomia local en especial que et fa goig provar?
No cregues, perquè al final aquí tenim molt bona gastronomia, tant a Catalunya, a les Terres de l'Ebre, l'arròs, no falta ni dir-ho, però, i per Europa és, jo crec que és on més disfrutaré en diferència. Però sempre que he anat a països de Sud-amèrica o així una miqueta més selva i tal, el que és una locura són les fruites. Són tan dolces, sembla que tot siguen al Mibar, les fruites naturals com a tal, te menges una pinya natural i està super dolça, te menges el que sigui, i llavors el que més m'agrada en diferència.
Suposo que també algun medicament t'aportaràs?
Clar, això, per exemple, encara no ho sé molt bé, perquè aquesta tasca l'he derivat a ma mare, així també l'he implicat en el projecte, la tinc distreta, i tema botiquín sencer, està a les seves mans, i llavors, pues, el que ella considera, no tindria res a registrar, perquè ho està parlant amb tothom, qui és expert en aquestes coses, tant en urgències, en el que sigui, per a contemplar totes les... Al final, la mare és la que més se preocupa, la que té més idees de tot el que pot sortir malament, que no me que sigui més creativa ella que jo.
Jo em fico la pell de sa mare i dels familiars, i Déu-n'hi-do.
Com ho viu la família?
Bueno, crec que ma mare és la que més preocupada està, o almenys la que ho comunica més.
T'ha fet algun curset de primers auxilis?
No, mira, per sort, l'any passat vaig fer jo un pel meu compte, ja aquí a Tortosa, de primers auxilis, però al final pensa que els primers auxilis és per auxiliar algú, no per a tu mateix.
Sí, sí,
bueno, però almenys explicar algú que és el que t'han de fer, no? És això, apreta'm aquí.
Exacte. No, no, però ja sí que, per exemple, he demanat que m'expliqui algunes cosetes més a nivell d'urgències o a nivell d'autocures que tindrem que practicar una miqueta.
És a dir, que tens el suport de la família, no?
Sí,
de tota
sí,
manera,
sí.
Suposo que la preocupació no se les llevarà.
No, per a res del món. Hasta aquí no tornem a estar aquí.
Perquè el tema de comunicació, com ho resoldràs?
Bueno, hasta ara sempre havia fet, el país que viatjava m'agafava la SIM del país en tarifa d'internet per a parlar per xarxes socials o per WhatsApp o com sigui, i perquè amb el mòbil tinc doble SIM, llavors tenia la moda d'Espanya i ficava la de l'estranger on fos, però ara intentaré una aplicació que és de SIM per a intentar facilitar això. Si funciona bé per tema logístic, pues serà molt més fàcil, no tinc que anar a buscar una tenda, comprar la SIM, no sé què, no sé quantos, i contra menys toque jo obrir cosetes del mòbil, millor, menys venir de trencar coses. Si funciona bé així, si no, pues bueno, com sempre he fet, de pillar-me SIMs allà al país que estic.
I la comunicació en la família, a través també de les xarxes, te seguiran? Com documentaràs visualment aquesta aventura?
M'he fet un perfil especialment per a aquesta aventura, que és Pau Hidalgo Bicicleta.
A través de?
Instagram, sí.
Instagram.
Que allà és on he pujant, pues, ara és més la part de preparació, no, de tot
ja,
això.
Ja està en actiu, eh? Ja podeu seguir-lo i disfruteu de com s'està preparant, perquè ja el seguís i és increïble.
S'ha de dir que ja no estic explicant tant com aquí, per exemple, hi ha moltes coses, moltes curiositats que podrien explicar.
Bueno, va, ficaràs l'enllaç a l'Instagram d'esta entrevista.
Exacte,
i la gent que vulgui conèixer les coses.
Exacte, i allà és més que res a preparatiu, i després pues, ja tot el viatge, pues, allà on estic, allò que m'està passant, allò que estic veient que hi haurà coses que són espectaculars, dies de patiment, pues, que és seguríssim que hi haurà una miqueta de feedback de pel bueno, pel malo, no? I poder ensenyar a tothom i aproximar-ho una miqueta a tots, que no sembla tan una aventura tan gran com és que tots tenim al cap, sinó que bueno, al final és el dia a dia, és un canvi de vida.
És a dir, que et podrem seguir en fotos, vídeos, dia a dia, cada quan més o menys?
Pues, no sé si dia a dia, setmanal, seguríssim. Dia a dia no sé si aquells dies que em passen coses més concretes, penjades concretes, després un resum final setmanal, anirà una miqueta segons el feedback de la gent, una miqueta allò que ve que va interessant més, però m'anirà adaptant a que la gent cregui, i al final jo també tindré ja com un àlbum digital, no?, de tot el que he anat vivint i llocs que he passat, i records que al final, quan acabes, només te'n recordes les coses bones i penses, hòstia, però em va passar allò, que en aquell moment que mal que estava, però així no te l'oblides perquè tu quedes gravat.
Abans comentaves que portes la tenda de campanya, per a dormir en tenda de campanya, i quan no hi hagués possibilitat de plantar la tenda, doncs aniràs a algun tipus d'allotjament, no? Suposo que t'emportes candado per a la bici?
Sí. Per exemple, ara a l'estiu, com vaig anar el viatge per Europa, el primer dia justament que vaig anar, que va ser, doncs, ja em vaig fer tot el trajecte, que era uns 130 quilòmetres de bicicleta, i estava rebentat aquell dia, bàsicament, perquè no vaig dormir, vaig passar la nit a l'aeroport i a veure el follon i no vaig dormir. I res, i quan vaig acabar el dia 130 quilòmetres, vaig al supermercat, vaig a comprar la bicicleta lligada a fora, no sé què, i quan surto no trobava la clau. I jo ja no em queden ni piles ni per enfadar-me. Era
no sé aquí la bici, a la farola, en el candado,
exacte,
i no tinc la clau. Què
exacte.
Faig?
Exacte. I jo pensava, és que no sé trencar-ho.
Perquè devia ser un bon candado.
pues, això sembla, és a dir, és un càndal que tinc, pues, si em vaig comprar bici fa 10 anys, potser aquest càndal en tenia 9, és a dir, el que em vaig trobar i no
dels
sé...
Bons, dels bons, dels bons.
Això sembla, eh? I hi havia un parell uns xavals que em van oferir a ajudar-me a trencar-lo, que ja tenia experiència perquè volen trencar un càndal de bicicleta, i jo... per favor, avant.
Per favor.
I van intentar-ho, i llavors que el xaval s'estava deixant la mà, intentava rebentar, i ja quan eren dos, un que ja van a la furgoneta a buscar per a tallar cisalla o ja no sé.
Anar ben preparats, eh?
Sí, casualment.
Tenien experiència.
Sí. I casualment que en aquell moment vaig trobar la clau que la tenia amagada a una altra butxaqueta i va ser, ui, mira, acabo de trobar clau, gràcies, però xavals supersimpàtics, que els vaig dir clau, perquè ja potser vam estar 15-20 minuts intentant rebentar aquest candado jo mentre parlaven les de dins de la botiga, perquè clau, ella era, clar, al final de Dinamarca, com la qual en danès, que no t'entens, que no sé què, en el responsable de botiga que sí, que diu, pues jo aquí no trobo clau, és a dir, portava bastant de rato ja en això, i no, els xavals superencantadors i superagraïts.
I d'aquesta experiència, què entra? Us portava dos claus?
No, bueno, no tinc cap altra, així que si existís no la tinc.
El candado, el que l'entens? Et portaràs este?
Òbvio. És a dir, ara que he descobert que vaig ser, eh? Me l'emporto.
Suposa que deus tindre més d'un plan B? Per segons quines circumstàncies et puguen passar?
No tant, perquè al final, el que et deia, l'espai és limitat. És a dir, tots els plans que et pugues imaginar és si pesa o ocupa molt, no hi ha plan B. És a dir, ja... Ma germana sempre m'ho diu que tinc la flor al cul, que tinc molta sort. Si us dic la veritat, per exemple, el viatge a Europa, no em vaig emportar ni una càmera de... i no tenia les robes tubelitzades. No, és a dir, no confiava en que tot anés bé, és a dir, en tots els dos quilòmetres, i sempre va bé. És a dir, en els dos viatges no he punxat ni una vegada.
És a dir, que la llei de Murphy en tu no actua.
De moment no. Per si acaso, toco fusta, que seguís que així, però confio en que seguís que tenim bastanta sort.
I suposa que la part econòmica també és important. Portaràs diners damunt, divises, com ho faràs?
Al final no, portaré damunt lo per a emergències, per aixir-ho, quan aquells moments que no pugui treure diners de cap lloc, però com sempre en tots els viatges sempre he tret diners des caixes en... perquè portar aquí tot canviat, el canvi sol ser pitjor aquí que al mateix lloc de no fas... Òbviament no em puc aportar si em gasto, pues jo que sé, 7.000, 8.000 euros, no es puc portar amunt perquè em fotran atracat i ja està. Llavors, ho portaré lo imprescindible per si passa algo, pues sempre s'ha de portar algo d'efectiu, però en tot targeta i des caixes, tot el que es pugui.
I a banda d'aquests 100 quilòmetres de l'etapa diària, descansar, menjar, i en el moment no sé si hi haurà prou temps d'oci, què penses fer?
Sí, al final pensa que les hores que inverteixo això no deixa de ser com una jornada de faena, perquè ja us dic, intento sempre que sigui 8-10 hores màxim i més per exemple que començava per Europa, que les hores de llum seran moltes menys, ara que es faena i deixo de planejar ja per seguretat de que no m'atropellen, de almenys saber on paro, veure bé on he parat. Però bueno, al final quan estàs a aquests jocs, el que aprofites per fer una miqueta de turisme al poble, ciutat que estàs, menjar, provar cosetes i tal.
Us farà una relació de que hem de visitar i
claro.
De tot quan vindrà.
Us farà una guia turística.
Una guia turística.
Roquetes arreu del món.
Sí.
A tants quilòmetres de Roquetes tens això que pots fer tal cosa.
O que menges també, perquè si tens cagarrines després...
Clar, aquí està una miqueta que jo confio bastant en que tot me surt bé i tal, llavors soc molt de provar cosetes, ui, això que deu ser, i ho provo, però també per a altres viatges que vas aprenent a nivell gastronòmic, doncs sembla una xorrada, però també com un consellet per a tothom us pot servir. Quan aneu a llocs que l'aigua és una mica més perillosa o que te diuen, vale, no vegues aigua embotellada, vulguis o no, encara que tu no vegues aigua embotellada, tu cuinen l'aigua que potser no està embotellada, te netegen els productes o coses que no estan embotellada. Llavors, una cosa que va molt bé és menjar molt de iogurt les setmanes anteriors, perquè ajuda molt a crear flora bacteriana, que al final és quan menges algo dolent, és el que ajuda que si tens diarrea, per exemple, la talli el abans possible, que al final el que fa que et deshidrates més. Llavors, aquestes coses són coses que has de controlar. Al final també hi ha pastilletes per a això, per a flora bacteriana, però així de forma casolana i que apetis bastant més menjar-te un iogurt que una pastilleta, està molt bé per a pervindre.
Moltes injeccions, moltes vacunes?
Moltes, és que moltes. I això que ja em portava algunes de viatges anteriors, com la fibra amarilla, que no em va tocar ficar-la i tal, però no sé, de portar en total, crec que acabaré en unes 10 vacunes des d'ara que me vaig ficar les de l'octubre fins que m'aniré, perquè em falten 4 més d'aquesta que me'n vaig.
Estaràs ben immunitzat, no?
Sí, m'hauran de matar a palada.
I naturalment són 10 mesos fora de casa.
Bueno, 10 mesos o més.
O més, 10 mesos com a mínim. Abans parlem de la preparació física, però la preparació emocional també és important, tema de solitud, d'enyorança. Com penses preparar-te per això? T'has mentalitzat?
Sí, realment no sóc una persona que em sol que enlluarà molt, així que és molt guanyat i t'agrada quan estàs tant de temps i moltes hores pensant, perquè al final, quan tens 8 hores damunt la bici, els ratos que el paisatge és bonic, perfecte, no has de donar-li cap input més al cervell, que al final se manté tot xolet distret. Però, per exemple, jo que sé, quan estava aquí, que em vaig cruzar a Aragó, que és la major tortura que pot ser, perquè és desèrtic, recte, infinit, que el teu cervell durant hores està veient la nada, que en aquell moment li has de donar cosetes perquè es vagi animant, perquè es vagi distraent, no? Que les hores no persiguin tant i que no pensin, ui, m'ha fet mal les cames, sinó distraure-te en alguna altra cosa. Llavors, aquí entre el mix de podcast i música que tu escoltes durant tot el trajecte per a mantindre't distret, però hi ha un moment que ja també te'n canses d'escoltar música que no escoltes, que ja tens cançons ja trinxades que t'has escoltat 40 vegades.
La ràdio, vos escoltes per la nostra aplicació.
Ah, doncs pues mira, no sabia que tenia l'aplicació.
I si més pots, i estaràs assabentat del que passa a Roquetes.
Doncs pues mira, pues pot ser molt bona opció, la veritat.
I d'allí també pots entrar a la nostra web i quan t'avorrisques pots tornar a veure l'entrevista que t'estem gravant. Però mira quin mal cap vaig fer.
Mira que il·lusió, pobret. No sabia que l'esperava tot això.
I ara estic aquí cansat de tants de quilòmetres. No, segurament que sortirà molt bé.
Sí, segur que sí. Llavors, és bastant graciós perquè al final, quan tens tantes hores de silenci o de no de ni xarxes socials ni res, perquè al final s'estàs en mans al manillar, no hauries de portar res de xarxes socials, trobes bastant records, és com ordenar un trastero que dius, hòstia, tenen records d'això, i vas traient records.
Fas meditació?
Sí, no és meditació, és meditació voluntària, perquè el cervell diu, pues si no em dones tu, te trac jo. Aquí, lo que tu vulguis, o idees o opinions que tenies que vas canviant perquè es tornes a repensar i tot això, i així que és bastant xulo.
Valores situacions, no? Situacions que t'han passat en la vida que les comences a valorar, dius, hagués fet això, i aquell dia...
Totalment, sí. Però no des de la part de...
negativa.
No, clar, no des de negativa, sinó des de l'aprenentatge. Hòstia, m'hagués pogut fixar en això perquè tal, saps? És a dir, vas fent allà com a dobles lectures com a aprenentatge, més que altra cosa, que és bastant interessant, la veritat. Te traus allà capes de tu que dius, hòstia, però no...
Vindrà en forma. Haurà fet turisme. No sé si no m'apunto jo i tot, eh? Haurà fet una retrospectiva de si mateix i vindrà, bueno, en uns valors que ja els té, augmentats.
Tornaré nou.
No.
I suposo que també en el recorregut faràs, ara paro aquí, faig esta foto, ara faig este vídeo. Això...
Bueno, pues això també mos aportaràs a l'Ajuntament, eh?
Totalment, no? Totalment.
Allí farem una miqueta de recopilació.
Pensant en deixar immortalitzada aquesta aventura, escriure algun llibre, alguna guia, memòries...
No escriure un llibre com a tal, però sé que jo escriuré... un diari, no diari com a tal, sinó anècdotes, perquè això és una mica pues, lo típic de, ui, avui m'ha passat això i ho contes pel grup de família i ara si ho en tingués que contar, pues no me'n recordaria després d'això, pues hi ha alguns dies de que han passat, que ja t'ho dic, a tot el passat t'ho agafes a risa de, uau, quina situació i fa molta gràcia, com ara lo que explicava el candado, que en aquell moment, òbviament jo ho hagués fet així, pam, pam, i el maestre teletransportat al meu llit, però mira, vaig a dormir, descansar, menjar alguna cosa, i ja està, està aquí. I després te'n rius bastant, perquè pues ja està, acabat bé, i no passa res. Llavors tot això vull escriure-ho, però quan acabar-ho, pues, o tindre-ho per a mi, o a veure si puc fer alguna cosa en això, però almenys tindré les memòries de, que bona que va ser esta, que no me'n recordava, i tindré allà per a recordar-ho bé.
Sí, la memòria és de Roquetes marxo a Roquetes torno. En definitiva, seran, suposo que, moltes experiències. Com diem, hi ha molts de preparatius a tots els nivells, físic, mental, de tot això. Què n'esperes traure?
Pues tinc la mateixa pregunta. La veritat, tinc molta curiositat per saber quin pau tornarà. Perquè estic segur que no tant de valors, però sí d'opinions, no? De que al final nosaltres aquí quan estem encasillats tenim el nostre dia a dia, tenim la nostra gent i tal, i en aquest moment pues no tindré la meva gent, sinó tindré la gent que estic vivint allà, tindré el dia a dia de la gent que estic allà, perquè aquí la gran diferència és que no seré un turista com a tal, sinó que seré, no sé quin nom ficar-li...
Trotamont.
Sí, però és que aquesta paraula té una paraula bastant negativa, no? De...
Rodamont.
Normalment s'encaixa més a indigents i no seria el cas, però seria una visió totalment diferent, no? Que t'adaptes molt a on estàs, perquè a la força no et queda altra, sinó, òbviament, podria fer turista, però les despeses són d'una magnitud que no vull. Sí. Llavors, tinc curiositat.
De tota manera, suposo que a banda de la família, també amics, què et comenten quan els vas explicar aquesta iniciativa?
Pues, és una mica sorprenent perquè, per exemple, havien d'explicar-ho a la família i esperar que es preocupessin, perquè al final saps que pensen en tot el dolent que et pot arribar a passar i no en tot el bo que tu esperes viure, que són dues coses totalment diferents, però en amics que penses, bueno, este és una miqueta més, no inconscient, però sí que vol la vida una miqueta més com jo, i tal vegada que l'expliques i dius, ui, pues... Ojo, eh? I altres gent que dius, ui, esta persona se preocupa molt, i que em dia, uau, pues mira, per què no puc per tal cosa? Perquè si jo me sumava en tu de cap. Llavors mola bastant perquè m'ha ensenyat una cosa que tot i que les grans diferències que hi ha, entres una miqueta als deportistes d'èlit el per què estan tan ben valorats, perquè ara quan estic explicant això a gent que tinc més o menys relació, mola molt perquè veus a la seva cara il·lusió, no tant per fer, hòstia, jo també voldria fer la volta al món, que ni de conya poca gent vol fer-ho, sinó tant perquè ells més pensen en les seves coses que li fa il·lusió, és a dir, pues jo que sé, hòstia, però ara ja toca la guitarra, doncs me tinc que apuntar classes ja, és a dir, és començar, no hi ha altre, no? Com fer la volta al món, al final és arrencar pedalejar fins aquí, fins a l'aldea, és a dir, és trist, però és que no puc arribar a l'Índia si no arribo primer a l'aldea, és a dir, és tot això, i veus una mica de la cara de gent, de il·lusió, de, ah, pues jo he vist no sé què, ah, jo he vist no sé quantos, ah, a mi m'agradaria, i és mola molt el despertar aquesta il·lusió per cadascú les seves coses que els agraden, però és molt divertit veure aquesta part, no infantil, però sí, bueno, sí, no, la il·lusió una mica infantil que anem perdent els anys.
Has motivat a la gent a tornar, no?
A les seves coses.
Sí, una meta, o el que dius tu, no? De dir, ostres, tota la vida he pensat que voldria fer això. Clar. I d'esta manera. I, bueno, ell ho fa, doncs vaig a veure jo si
sóc
capaç
d'incentivar.
Clar, sí. Perquè tots sempre pensem el dolent, no, és que primer tinc que fer tot això. És que començar allò.
I la tornada com serà?
Pues un misteri, la veritat, perquè me'n vaig, és a dir, la feina la deixo, con la qual al tornar no tindré una feina, així que m'hauré de buscar la vida i tornar a entrar al mercat laboral a veure com ho faig. El on viuré, pues, no sé si hi ha Roquetes Pobles, si hi ha més camp, una miqueta, que les necessitats hauran canviat una miqueta de què vull o com vull viure.
I si trobes l'amor durant el viatge?
Pues bueno, benvingut serà. No, aquí ja no hi ha fronteres de res.
Que vingui en avió, eh? Perquè si ha de vindre en ell en la bicicleta.
Que pedaleixi
també. No el té sumat de res.
En definitiva, una aventura d'aquest roquetero de Pau Hidalgo, que en 29 anys doncs, ha tingut aquesta iniciativa, anar a pegar la volta al món, en la seva bici, en la seva tenda de campanya, i aquí ens ha explicat una mica les aventures. Pau, aprofitant el nostre micròfon, quin seria el teu missatge a la gent que ens estigui escoltant? I comentaves ara que servissis una mica de motivació, d'incentivació a la gent. Què els diries?
Pues que no es preocupen tant per les coses dolentes, que la gent quan me pregunta algo sobre el viatge sempre... sobre el que pot sortir malament, i jo sempre m'enfoco en tot, en allò que pot sortir bé. Doncs pues el mateix, que la gent s'enfoca en allò que pot sortir bé, que el dolent si té que passar ja passarà, però que s'enfoca en el bo i que comencen. És una vegada que comencen ja vas desbloquejant altres cosetes i se veu tot bastant més fàcil.
I Sònia, com a regidora de l'àrea d'esports i turisme, tot englobat en aquesta aventura, què li diries?
Bé, bueno, li desitjo molta sort, que estirem en contacte, que anirem seguint, però que necessiti que també ànims a la família, que jo em fico al lloc de sa mare, perquè sóc mare també de dos adolescents o adults ja.
I que no doni idees.
Bueno, això mateix. I bueno, s'han de seguir, s'han d'animar, tinc els seus reptes i veig que ho té, no ha sigut una cosa que ha fet en locura, de dir, vaig a fer això, no, s'està preparant, se ho està mirant, està contrapesa tots els punts, els bons, els dolents, els té al cap i sap com ha de reaccionar. És una aventura, no sap mai el que et pot passar, però no saps mai el que et pot passar quan t'aixeques del llit i surts de casa.
Exacte.
Això ho hem de veure així. I, bueno, ànims i molta alegria i il·lusió per poder contribuir i ajudar des de l'Ajuntament de Roquetes i des de les dues àrees que soc regidora d'Esports i Turisme. I, bueno, que portem un roquetero pel món, que mos farà un gran paper, i ja està, bueno, donar-li ànims i molta il·lusió.
Merci. Avui hem conegut aquesta iniciativa de Pau Hidalgo, un roquetero de 29 anys, es dedica al màrqueting digital i se li ha ocorrit la idea d'anar a pegar la volta al món en bicicleta i en la seva tenda de campanya per a fer ni més ni menys que 25.000 quilòmetres o més en aquest repte que començarà, com diem, el dia 1 de gener i que durant 10 mesos el portarà arreu del món. Amb l'objectiu solidari de recaptar diners, 1 euro per quilòmetre realitzat, 25.000 euros en principi, per al projecte EMA, per al projecte que porta a terme la Fundació Doctor Ferran per al càncer de mama. Pau, moltes gràcies per haver compartit aquesta iniciativa, per haver-nos explicat tota aquesta aventura, que de ben segur sortirà molt bé. Pau, que tingues molta sort i et seguirem. Gràcies. Sònia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Gràcies. Bon dia. Adéu.